Digamos que
no, el Barça tiene
Disneylandia, mientras bueno, aquí las guerras cainitas
bueno, pero eso,
deterioran de una forma brutal.
El Madrid ha tenido guerras cainitas. Recuerdo el año 2009, cuando llega Florentino, que echan por la borda, le tiran al presidente, a Calderón. Por cierto, un caso muy cainita con periodistas por medio, periodistas, algunos de ellos convictos, que están trabajando para el Madrid por para esta directiva desde hace mucho tiempo, después de haber participado.
Eso existe, pero no tiene nada que ver. Vale.
¿Cómo que? No, perdona.
¿Qué sucede en el Barça con el poder? O sea, Florentino es absolutamente es el súper poderoso del Madrid. Nadie lo cuestiona.
Bueno,
tiene todo el mundo.
Pero
y en cambio, aquí cada decisión de cada presidente es por otros cuestionada.
Eso no tiene nada que
breve,
ver con
por Dios.
Pero eso ya sí. Me has pedido eso no tiene nada que ver con el nudo básico de esto. ¿Qué pinta un club como el Barça pagándole un euro o 500.000 euros al vicepresidente, al segundo de los árbitros, al vicepresidente de los árbitros, durante un tiempo de 20 años? Sin que nadie nos explique, sin que nadie sea capaz de explicarlo.
Y sin que nadie parezca enterarse.
Y encima teniendo la impresión de que el periodismo le está haciendo un agujero al Barça simplemente por sacar una cosa que es evidente. Per a mi, una golfada de campionat.
Jo crec que aquí estem tots d'acord. Una altra cosa és la interpretació. Les relacions de poder Barça-Madrid en els anys que passa això no són les mateixes que ara. No. Ara hi ha interessos comuns. Per tant, hem de preguntar-nos si el Madrid i el Barça, que són tots dos contra Tebas, contra la Lliga i van per la Superliga, condiciona el comportament del Madrid respecte al que havia tingut fa molt temps, que era la lluita de
Villar. Solo una pregunta te hago a ti, Ramon.
Espera, ja acabo.
En esto del poder... Solo un segon, una pregunta. Van juntos... Pero ¿quién va? ¿En qué posición van uno y el otro?
Bueno, el Madrid, claro, evidentemente. Sí, sí, claro. Pero es que antes no era así, justamente, era al revés. Era cuando
Villar... ¿Y qué hacía el Madrid?
La elección... Bueno, Mendoza lo dijo. Mendoza acusó al Barça cuando no mandaba. Porque era entonces que no querían a Villar el Madrid. Las elecciones del 2004, si no recuerdo malamente, el Barça va votar a Villar, el Madrid va votar Gerardo González. Per tant, els poders, la relació de poder era molt diferent aleshores que ara. Per tant, al Madrid tampoc li convé soroll perquè té una posició hegemònica. Però vull dir que els interessos han canviat. I aquí, moltes coses que l'afició del Barça es pregunta el perquè d'aquesta aliança Barça-Madrid quan era una aliança antinatural. I acabo.
Oi.
Sí que és veritat, Santi, una cosa que dignitat blaurana, compromís Futbol Club Barcelona, el senyor Ramon, seguiment del Futbol Club Barcelona, un crit valent, diferents col·lectius de socis del Barça, els mateixos que han demanat fiscalitzar el procés de l'Espai Barça, van fer ahir un comunicat. I en aquest comunicat demanaven explicacions al club. És a dir, no sé com s'articula una resposta social, però vull dir que hi ha una certa inquietud. Però també és evident que el soci el que vol és que l'equip no perdi el pas. És a dir, és allò de dir, escolti, separem les dues coses i no fotem més merder del que ja hi ha. Una cosa arreglar el club i l'altra arreglar l'equip.
10 segons, Basté, 10 segons. Deia el Santi, parlava de la reputació, la importància de la reputació que té ara mateix quan el Barça també està buscant el finançament per l'Espai Barça i encara no el té tancat. Important la reputació i també quan en depenen o tenen clàusules sobre la reputació alguns contractes de patrocini. Per tant, també donem importància a aquest valor. I a mi doneu-me sempre un club fiscalitzat per la premsa com és el Barça.
Només per acabar dir que sembla el Barça, no sé com ho va dir això, però m'agrada molt, que és que sembla que el Barça no sap no ser una societat anònima. Són les 10 i 3 minuts, perquè clar, és
va,
que és...
Va de cabeza.
Sí, joder. Bueno, en fi, continuarà. Santi Nolla, Orfeo Suárez, Santi Segurola, Ramon Besa, Roger Saperes, Anna Gómez, continua amb nosaltres. Gràcies. I fins molt aviat. D'aquí uns moments ens anem també cap al Congrés, la segona tertúlia. Ah, ja que parlem de futbol demà, amb una persona que val molt la pena, parlem de futbol demà. I parlem de la seva vida. Hosti, de bo, em fa molta il·lusió l'entrevista que farem demà aquí al Món RQ. Demà, Aitana Bonmatí, jugadora del Barça femení. Són les 10 i 4.
El Món RQ, amb Jordi Basté. Maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara per la compra de 12 ampolles li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Amb Volaluz, ara la llum ets tu. Perquè amb Volaluz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967-0170 i suma't a la revolució de les teulades. Volaluz.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre kit fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Basic Fit. Go for it!
El 28 de febrer al Palau de la Música Catalana no et perdis el concert homenatge a la pianista Alicia de la Rocha amb la Franz Schubert Filharmonia i Alba Ventura interpretant el concert per a piano i orquestra número 20 de Mozart i la quarta sinfonia de Schumann.
Entrades a la venda a palaumusica.cat i a franzschubertfil.com.
El diumenge 26 de febrer tens la segona edició de la Transconca, una gran festa de l'esport i la solidaritat on tothom hi té el seu lloc per participar i gaudir. Celebrem junts el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries, sortides des dels diferents municipis de la Conca d'Òdena amb arribada a la Pobla de Claramunt, on hi haurà un circuit inclusiu. Apunta't a transconca.com.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Primer, les rebaixes. Després, el mes blanc. Arriba la mallorquina rematada final amb descomptes de fins al 60%. Tovalloles, barnussos i estovalles i molt més. Més descomptes fins al 60% ja a la botiga La Mallorquina que tinguis més a prop o a lamallorquina.com.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Inverlegal.es. Un advocat? Sí. Inverlegal.es. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal.es. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal.es. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal.es. 972 30 63 13. Solucions? Sí.
A Movistar l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Aquesta setmana, Dia, el paper higiènic dues capes, Dia a la Llama, amb un 23% de descompte. Per tan sols 2,29 al pack de 12. Nova qualitat Dia. Confirmada.
La bona digestió no es nota, però en la vida real hi ha presses, dinars en 5 minuts i a vegades ho notes en la digestió, oi? Activia és realment una ajuda per les teves digestions i a més conté fruita, fibra i els seus exclusius probiòtics naturals. Mm. Realment boníssim. Tan real com que Activia funciona.
Vostè ha agafat la ruta més llarga per arribar a la seva destinació. Aquest camí és de 3 hores i 15 minuts, 178 minuts més llarg que l'habitual i inclou camins sense asfaltar, pobles abandonats i carreteres perdudes. N'està segur?
El proper divendres 3 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros perquè facis totes aquelles coses que es fan quan tens tot el temps del món.
Confirmant ruta més llarga.
Euromillones. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari...
El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
És un feliç acord conseguir dar-nos lo bueno en precios sin igual.
Ara amb Gestel 5G a l'abast de tothom. Truca al 1510.
Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Halcón Viajes. Mejor precio garantizado y 6 meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
¿Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són les 10 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech i els periodistes Francesc Marc Álvaro i Ramon Rovira. A l'ull de poll, Pere Mas.
Hola, gente de bien, bon dia.
En català com seria? Bona gent?
Bona gent. Sí, bona gent. Bona gent. El Melero té una pregunta avui pel Melero,
Gent de bé.
Letrado. Mai són traduccions mecàniques, eh? Jo crec que s'escau més bona gent.
Si estàveu seriosos a la tertúlia d'abans, que semblava que parléu... La OTAN ha acabat de bombardejar Finlàndia.
Una cosa...
Jo ara recordo, però no ho interpretava de la mateixa manera. L'Artur Mas...
Bueno, espera, ara no té res a veure amb el que deies, eh? És Shortcuts, de Robert
Altman.
No, li volia preguntar... Perdona, Melero, saps que els Stones, els Beatles, els dos vius... Estan gravant, diuen a Variety, una cançó amb els Stones.
Carai.
Els Beatles, ostres.
Els Beatles, els Stones. Escolta, hem passat per èpoques amb dos papes vius al Vaticà i dos reis a Madrid.
Però només toca.
El regne de l'anticrist està arribant rapidíssimament.
Són les 10 i 13 minuts. Un moment, que té una altra gente de Viena a Madrid, que és el Jordi Armenteres, perquè... aquestes coses que tenen el valor que tenen, però que està bé dir-les, el trending topic en aquests moments és gente de bien. Gente de bien. Aquesta expressió em sembla que ha fet molta fortuna avui al Congrés, Armenteres?
Molta, moltíssima, perquè tots els ministres del PSOE la van repetint cíclicament a totes les intervencions que tenen quan qui pregunta és el Partit Popular. De fet, ha començat obrint foc, ho explicàvem abans, Pedro Sánchez, i ha continuat també Raquel Sánchez i Teresa Rivera.
Yo entiendo que cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprofesional, es porque interpretan que, bueno, sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país. Cuando ustedes votan en contra, por ejemplo, del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras, será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien. ¿Eh? Esa gente sí es de bien. ¿Qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es.
De verdad, me gustaría que usted eso lo explicara. Debe ser que a la gente de bien...
Debe que están ustedes muy concentrados en la defensa de los intereses de la gente de bien, más que la defensa de los intereses de los consumidores energéticos.
I encara queden alguns ministres per intervenir en pregunta del Partit Popular, segurament n'hi haurà més. Per cert, em diuen des del Departament Lingüístic que efectivament la traducció és gent de bé.
Gent de veus? Gent de veus. Ha passat alguna cosa més o no, Armenteres?
Mira, un altre debat. Tot el tema de la bandera d'ahir de Míriam Nogueras, la bandera espanyola que la va treure en aquella roda de premsa a la sala del Congrés, la sala de premsa del Congrés, aquí al costat. Rufián, fa un moment, els passadissos.
Muy útil, súper útil. Las banderas no alimentan, ni curan, ni consuelan.
I no ha dit res més. Fent més fond de la ferida entre Junts i Esquerra.
Bueno, parlar Rufián també. Home, aviam, tot el meu respecte, no seria jo que defensaré Miriam Nogueras tampoc, però esclar, amb les monedes de plata i a la impressora tampoc.
La impressora, sí, la impressora tampoc, no.
Sí, jo sí. Però bueno, en fi, escolta'm, doncs, Armenteres, si hi ha qualsevol cosa, sí, m'ho dius, eh?
Fins ara.
Per cert, algun amic em diu ara, diu... Aviam si el PSOE farà servir gente de bien a les properes campanyes. Mira, perquè...
Mira. Jo ho faria, eh?
Oh, home,
jo ho faria.
Perquè aquí una cosa és... La gran pregunta és... Núñez Feijó era així com a president de la Junta? Quan dic era així, és aquesta frase que jo crec que és molt desafortunada, perquè tu, davant de qualsevol... O sigui, sembla que et diferencis... Primer, el repartiment de carnets de gente de bien. Qui és gente de bien i qui no és gente de bien. Ostres, però la d'ahir no, jo crec que és una...
No era així. Jo vaig tenir ocasió de conèixer-lo durant una època per qüestions de feina amb una certa intensitat i era un... De fet, sempre em va semblar una persona molt tranquil·la que controlava allò de Galícia absolutament, que no tenia cap problema especial i que, diguem-ne, fins i tot ho portava amb un ritme gairebé una mica allò de tote cochinero, vull dir que no li calia anar a casa a fons perquè portava bé, i que a més tenia, el que sí tenia ell era una gran capacitat de preveure i empatitzar amb l'entorn seu en el qual es movia i que li donava la majoria absoluta d'una forma recurrent que es presentava a les eleccions. Va haver-hi un moment que sí que va tenir una situació una miqueta complicada, que és arran d'aquella famosa fotografia amb el narcotraficant.
Gente de bien. Sí,
no, de tota la vida.
Això ho dius tu, ara,
no
diu
res. Mira, no l'he sortit això, ja li sortirà, ja. Ja li sortirà.
Algú ha treu la foto al Congrés de la gente de bien.
Sí. Algun meme.
Allò va ser un moment, però realment Galícia, diguem, ho tenia, era, anava a dir, perdoneu-me l'expressió, una espècie de cortijo que ho tenia molt bé, a més, sí, sí. Ho va repetir majories absolutes, que això no és cap broma, eh?
Però és que jo diria evidentment... que a Galícia el Partit Popular sense el Feijó té majories absolutes pràcticament des de les primeres sí, eleccions del 1981, si no recordo malament. És a dir, que no la va tindre absoluta en aquell moment.
Bueno, n'hi va haver unes eleccions que no, que va ser com va governar el PSOE, amb el Bloc Nacionalista Galego, allò no, però va ser un impàs, gairebé va ser una excepció, no? Però en general tenen majoria absoluta d'una forma recurrent. El que passa que jo crec que quan aterra Madrid, això és que és un altre món. És que Madrid és una màquina de picar carn, sí. I sobretot quan et trobes amb algú com és un personatge com és l'Ayuso, no? Que evidentment té la seva estratègia, està fent tots els seus moviments, i hi ha un factor que ha sortit aquests dies als diaris, que és la vergonya absoluta de la traïció que li varen fer al Casado, tots aquests que li deien, sí. Estamos a tu lado, venga presidente, que eres un campeón, i l'endemà li estaven fotent una cosa al cul, tu, és que és increïble això.
Francesc Marc.
Bé, jo no vaig conèixer el senyor Feijó. Jo que tinc la sensació és que quan ets líder d'un partit, ja sigui del PSOE o del PP, d'un gran partit de l'Estat, pot fer dues coses. O el que va fer el Pedro Sánchez, que diguem no va tenir més remei que enfrontar-se, diguem, allò que antigament es deien els poders fàctics, i va guanyar, s'ha de dir, en les primàries va guanyar, o ets presoner d'aquests poders fàctics i, com diuen a Madrid, no vull que me lleven, que és el que jo crec que li passa al Feijó. I aleshores, si tu arribes com a líder i no aconsegueixes, diguem, marcar el teu perímetre, i més enllà de col·locar la teva gent, que això més o menys ho ha fet el Feijó, demostres que no et fa por la bèstia, que és Madrid, jo crec que ell té por de la bèstia, estàs mort. I aleshores, i em sembla que ho deia aquest matí el Basté, tu escoltes el Feijó, sempre creus que és un personatge que està equivocat. que no està en el guió que li toca. Aquest home està dient un paper, allò que no... En teatre sí,
totalment
diu,
d'acord.
Està, en triat, en, hi ha un mal càsting aquí.
Sí, sí, és com el Woody Allen en Desenfocado, no?
Exacte. I aleshores, això fa patir molt, sobretot deu fer patir els seus, a mi no gaire, però, diguem, els seus votants els deu fer patir, suposo. I això, malgrat el que diguin les enquestes, jo crec que no és bo, perquè si un líder no és líder del seu espai natural... diuen les regles d'aquesta cosa rara de la política, que si no ets líder del teu espai natural, rarament podràs convèncer en unes eleccions al votant que aquest va i ve, en general. I és així. Una nota de color, ja que he estat esmenat pel servei lingüístic de la casa, sí que vull dir que hi ha una obra de teatre del Santiago Rossinyol que diu Gente Bien, que no és el mateix, no, no és el mateix.
Sí,
però
i
està per allà.
Bien, està per allà.
Bien,
ah, està per allà.
Bien.
Senyor Melero, vostè dirà, Letrado.
Home, jo, lo de Gente Bien, realment l'error és de càsting i de guió, perquè això del Gente Bien em recorda la darrera vegada que jo vaig sentir, que em va emprenyar bastant, que va ser la Rosa Díez a la plaça Colón, en una d'aquestes concentracions, on va dir que allà a la plaça Colón estava la Gente de Bien. Mm. Llavors, vull dir, l'eslògan, si ve d'aquí, si l'origen és aquest, el Feijóo està realment mal aconsellat. I a Galícia, home, jo amb ell no el conec, però Galícia sí que ho conec una mica, i és el territori d'un nivell de galeguisme a l'administració pública que si passés a Catalunya la gent a Madrid sobretot es posaria les mans al cap. O sigui, el gallec oficial a l'administració de justícia, a l'administració pública, a tot arreu, als establiments, als restaurants que diuen que només tenen productes gallecs, als bars que diuen que no hi ha Coca-Cola sinó que posen la Coca-Cola de Mondariz i la Ginebra galega. Vull dir, això no em vull ni imaginar que passaria aquí en un escenari d'aquest tipus.
En Xavier Domènech.
No, això, no he provat aquesta Coca-Cola gallega i ara m'has deixat i millor que he anat a Galícia, però potser que vagi a Galícia ho provaré. No, estic molt d'acord amb el vostre anàlisi, és a dir, que en el sentit de que Feijóo probablement li han marcat el ritme, ha quedat desenfocat absolutament de quadro general un cop ha aterrissat a Madrid, perquè té a una tiburó allà, que és la Díaz Ayuso, que a més és una persona que deu estar molt autoconvençuda, perquè en realitat d'aquell és capaç de carregar-se secretari general del PP, i un cop ho has provat, aquest poder deu venir de gust exercir-lo, demostrar que el pots exercir. Però dit tot això, jo ahir, més enllà de tot això a Madrid i de si Feijóo a Galícia tal, jo la intervenció de Feijóo amb la llei sobre els drets transsexuals, parlant de la Gente de Bien, oposada a tota la gent que estava a favor dels drets dels transsexuals, o sigui, jo més enllà de l'Ayuso, jo crec que el Feijóo es va fer petit, va passar de ser un color gris, i carrincló, és a dir, és una persona que dius, vostè pot ser president del govern? És a dir, perquè ja... És que tota la concepció, perquè ja és, primer, vostè té una concepció que hi ha una Gente de Bien i una Gente que no és de Bien, perquè ha d'haver-hi el contrari. Clar. Però és que, a més, exactament, per tu la Gente de Bien què és? És que me l'imaginava dins d'un, no sé, és que me l'imaginava dins d'una església, però una església petit, no sé, era una cosa com, aquest senyor està tret de fot, no, 20 anys, no, 40 anys enrere i l'han portat aquí i està esparverat amb el món, no? I si vostè està esparverat amb el món, no cal que estigui aquí, vagi a un altre lloc, no sé, és a dir, és la sensació, més enllà de la Díaz Ayuso...
Entenguent el que dius...
Jo dic la impressió,
no va ser l'expressió més afortunada que dius. Aquí passen dues coses. Primera, qui intervé com a portaveu en el Senat en nom del PP és Maroto, que com tothom sap és una persona del món LGTBI, per tant, tot això és una cosa absolutament increïble. Però jo crec que ell, el que passa que s'explica malament, s'explica malament. Ja sí que realment, jo crec que existeix, un grup de gent que diu, escolti'm, tot això nosaltres no ho entenem, això de que una nena de 16 anys pugui decidir si aborta o no aborta sense preguntar als pares.
Però no era sobre això,
Jo crec que ell feia aquest mar general, que passa que es fot un lío i ho explica malament. Però aquest sentiment, ho dic perquè, perdoneu, crec que tots nosaltres, o jo com a mínim, he parlat amb gent que em diu, escolta tu, això va en sèrio, això de que un nen de 16 anys podrà decidir si vol que li faci...
Parlis amb gent que digui això, és perfecte, però aquesta gent que diu això no vol ser, bueno, legítimament bon, sé el que vulguin, però no són candidats a la presidència d'Espanya.
No, per això et dic, ho explica malament.
És que quan està dient que hi ha una Gente de Bien, vol dir que tota la resta que estigui estan a favor amb això, ja no és que tinguin una diferència d'opinió. És que no són Gente de Bien.
Són vagos i maleantes.
Exacte.
Però jo crec que ens haguem agafat amb una expressió, perquè realment el tio és que no s'explica bé. També t'he de dir una cosa, no voldria trobar-m'hi haver-me de barallar amb un personatge com el Pedro Sánchez.
Ja, però...
Ah, és que,
ja,
perdona, però, no, escolta'm, però, Ramon, el Pedro Sánchez
jo
és molt bo, eh?
Jo l'únic que volia dir, és que la Díaz Ayuso segur que és la malvada, que segur, perquè estic...
Ella no diu això.
Ah, és molt intel·ligent. Aquest anàlisi de que a Madrid li ve gros, bàsicament Madrid li ve gran o li fa por a Madrid. Davant té el Pedro Sánchez, que és un tiburó, totalment d'acord, però l'expressió... Sí, i la forma d'expressar-se donen la imatge d'una persona absolutament trasnochada, ho diré jo amb una altra paraula així.
Ana Gómez, Ana.
No, jo ja és que no tinc gran cosa a dir. És a dir, més igual si la Díaz Ayuso és una taurona o més igual si el Pedro Sánchez és millor orador que ell, que tampoc crec que sigui el millor orador del món. Senzillament que li va posar amb safata de plata. És a dir, com se pot dir que totes aquelles persones que estan a favor, que estem a favor de la llei del sí és sí o la llei trans, no som gente de bien. Però si és precisament al revés. Si a més ell va dir qui li el Freijó, a part d'aquesta nostra de frase, va dir que l'implicava de ficar-se la vida de la gent amb aquestes lleis, i és al revés. I aquestes lleis el que fan és no posar-se amb la vida de la gent, el que fan és fer la vida de la gent més fàcil en tots els aspectes, i sobretot amb aquelles persones que tenen una diferència per diversitat sexual o per diversitat de lo que sigui. Per tant, R amb la frase final i R amb el pronòstic principal, perquè cal recordar, em sembla que aquest matí també ho has fet tu, Jordi, que el PP es va posar a la Constitució, es va posar a la llei del divorci, la llei de l'avortament, s'oposa tot, i que quan són ells els primers que la practiquen, i després fins i tot aniran a la manifestació de l'LGTBI. Per tant, R tant en el pronòstic com amb la frase que evidentment li posa, vaja, amb safata per la propera campanya electoral al Pedro Sánchez i al PSOE, i sempre acabem igual amb aquesta tertulia, que al final sempre que va, he d'acabar defensant el PSOE. I cosa que m'ha deixat una il·lusió.
A tot això, permeteu-me, perquè hi haurà un dia que serà maco, interessant, el dia que Vox presenti la moció de censura en Ramon Tamames. Vull dir, aquell dia farem programa especial, i aviso ara.
Vull anar a Madrid, vull venir.
Allà veurem la gente de bien. Veurem la gente de bien a la tribuna del Congrés.
El cas Tamames és maco.
Sí. Algú va dir una vegada, i a més podem dir qui va dir-ho, que va dir-ho Jordi Pujol abans que esclatés tot el follon, diu, sempre ets a temps a espatllar la teva biografia.
Això és veritat.
I un personatge com el Tamames, que escolta, qui més, qui menys, ara ja està, bueno, absolutament, diguem-ne, fora de tota... però que havia tingut una trajectòria des del Partit Comunista, bueno, una trajectòria política...
El CDS,
que havia sigut regidor de l'Ajuntament de Madrid, sí, amb el Tierno Galván. Home, hi havia un cert prestigi.
Vota CDS, vota Libertad, Suárez és el Centro Democrático y Social.
Nen!
És la meva vocació de crúner polític. És que, puc dir una cosa del Feijó encara?
No, volia acabar amb això del
Tamames. Breu, que vull anar amb
que no deixa de ser un personatge que, a més, tots, qui més qui menys, havia llegit algun llibre seu a la facultat que ens tocava, no sé què, i tal, i que li teníem un cert respecte de que havia volta, acaba fotent un ridícul espantós.
Mira, Feijó i enganxa-m'ho amb Tamames.
I avui Tamames.
Feijó, diguem que també hi ha una cosa de fons més enllà del personatge, que és el tema de com la dreta es col·loca davant l'agenda reformista aquesta, diguem, del govern de coalició, que és una agenda reformista que també, en part, diguem, ha incomodat el PSOE, perquè ha anat més enllà de les fronteres del PSOE. I aleshores la dreta, que tindria un camp a córrer, jo crec, de matitzar coses, que són a vegades les mateixes que vol matitzar el PSOE, diguem, aquestes que dius, home, està bé la reforma, però algun punt el discutiries perquè potser no toca o no alerta. Jo crec que li falla aquesta capacitat de matisació al PP, d'entrada per un tema de que són assumptes que a vegades ja no els ha tocat mai, i aquí el PSOE va estar bé quan va dir, home, vostè no té molt de crèdit parlant de feminisme, perquè és veritat que el PP no s'ha interessat per això. I aleshores aquest és un tema de llenguatge, és a dir, que la dreta espanyola no ha elaborat un llenguatge com altres dretes democràtiques han fet, per exemple a França o el Regne Unit, que poden abordar aquests temes amb una certa tranquil·litat. No hi ha un llenguatge fet i fan la sensació aquesta de que el món, ara han descobert el món contemporani. Oh, quin susto, oh, quina por. I t'ho connecto amb el Tamames. Home, que la ultradreta faci servir el Tamames és una apropiació d'una icona de la transició.
Exacte.
Que això és una cosa que hem vist, sí, ho fa Vox ara, però ho havíem vist amb el PP abans, és a dir, que gent que havia estat o bé abstencionista respecte a la Constitució del 78 o en contra, van esdevenir, gràcies als laboratoris de la FAES, en els grans defensors de la Constitució, que això ha passat, és una apropiació, diguem, digna de la pel·lícula Regreso al futuro. És a dir, aquells que estaven en contra ara són els més campions de la Constitució. Home, fa una mica de cosa, perquè... De
avui és el Dia Mundial dels cops del... I a més d'aquests, és al·lucinant, el Santi Nolla, el Xavi Domènech, que agafen bum,
és veritat, no ho faig normalment.
No, perquè com que ens han regalat un peu, estem tots emocionats amb aquests peus.
Clar.
Fa un soroll tremendo, perquè mira, perdó pels oients, baixeu una mica.
No, jo el Tamames, a veure, aquesta visió idíl·lica del Tamames, jo tinc prou memòria com per recordar que quan estava el Partit Comunista, el Comitè Central va ser l'únic, crec, que es va oposar a l'abandonament del leninisme que proposava el Santiago Carrillo en el seu moment.
En sèrio?
Sí,
en sèrio. Sembla que sí, ara que ho dius.
L'únic conegut, n'hi va haver-hi més d'un.
Que era un detall, vull dir, que
inclús, expulsat,
no? Que inclús en aquell moment grinyolava, no? Era una actitud molt radical dins de lo que era la política en aquells moments del Partit Comunista. Després hi ha el CDS i tal. Bueno, lo que demostra és que als nostres temps es viuen molts més anys i es viuen diverses vides. I és normal, vull dir, jo ho entenc, que al final arriba un període de la teva vida que només pots aspirar a ser papa, president dels Estats Units, alcalde de Barcelona, o ponent d'una moció de censura, vull dir, les oportunitats de destacar pues et van acabant. I després hi ha una altra cosa. Jo crec que a determinades edats, i estàs en plena forma, pots fer moltes coses, però s'ha de cuidar una mica la imatge pública, s'ha de tenir una mica de pudor. I és una època per fer les fotografies amb una mica de clarobscur i per respectar una mica el que ha estat la teva trajectòria.
Jo dues coses només. Una, això que ha dit el Francesc Marc, de l'apropiació d'una icona a la transició, igual potser hi hauria d'haver una llei que prohibís que les icones de la transició sortissin de casa, perquè el mite de la transició se'n pot anar a fer punyetes entre el Juan Carlos, ara el Tamames, és a dir, si anem mostrant massa els mites de la transició, les noves generacions poden pensar que això de la transició és un cuento de un cuento.
I Felipe González també fa algunes declaracions.
La segona és una reflexió sobre el tema del Tamames més genèrica, perquè de que ja hi sucarem pa. Jo recordo, tot i que era molt petit, però més o menys això, és aquest moment final de la Unió Soviètica en el qual hi havia l'Andropov, que es morien, hi havia l'Andropov, el Chernenko, que eren tan grans, es deia gerontocràcia, que es morien i la successió era per mort. I finalment va arribar Gorbachev, que no és que fos un jove, però semblava que hi havia un adolescent, perquè comparat amb el que havia arribat fins llavors, i comencem a estar en perill d'arribar a un moment polític semblant, i en el qual, per exemple, Xi Jinping, que és el secretari general del Partit Comunista Xinès, ara mateix és un jove a la política internacional, amb 69 anys, però és que fins i tot Putin és un jovenet amb 70 anys, perquè després tenim, en el cas tenim el Trias amb 76, el Trump en 76, el Maragall amb 80 i el Biden amb 80 anys. I ara presentaran a Espanya una persona per president del govern amb 89 anys. Hi ha una certa, no sé, idea de crisi civilitzatòria quan les grans esperances en el futur polític d'aquest país estan ja ratllant els 90 anys, amb tots els respectes, amb la importància que tenen totes les generacions.
Anna.
Sí, amb això estic d'acord amb el Xavier. Trobo que té que el relleu generacional de la política no unido, és que, i mira que jo no sóc precisament, no tinc 20 anys, però no ho sé, em sembla que s'ha de deixar una mica el passat on està, perquè a vegades el Felipe González, també quan el sento, que és un home, per mi, doncs, que va afavorir molt els canvis importants que va tenir a Espanya a partir dels anys 80, doncs diu, fa unes declaracions que a mi em fan vergonya d'haver-lo votat. Però de totes maneres, jo aquesta setmana, com, després de l'entrevista amb l'Evole, amb la Macarena Olona, ja no surto del meu ensurt, vull dir, no sé si era la niña de l'exorcista, vull dir, aquells canvis de veu, i per tant ja la Rosa Díaz també va fer una gran transformació política que m'assuste, i ara fa una estona he sentit el Gabriel Rufián posant-se amb la Miriam Nogueras perquè no es volia fer una foto amb la bandera d'Espanya. No ho sé, tinc ganes d'escoltar-lo, el Ramon Tamames, quan surti a fer mítings, a veure amb qui ens il·lumina
però és bastant trist que la política, en lloc de tirar endavant, i que hi hagi nous líders que donguin aire fresc a tot, perquè realment necessitem un aire fresc a tot el món, no solament a Catalunya, a Espanya i a l'Europa occidental, i per suposat a l'altre, i hem d'anar cap al relleu, no podem anar cap al passat, no ho acabo d'entendre, la veritat.
No, només fes un afegit,
per favor,
i no és una crítica a l'edat, sinó perquè l'edat dona experiència, però
no estic gens d'acord amb el que acabeu de dir respecte al tema de l'edat, però bueno, potser perquè em toca cada vegada més a prop. A veure, com parlàvem de mites,
tots creixen vells,
esperem que sigui per molts anys.
Deia l'Anna Gómez, ja no tinc 20 anys.
No,
sí que els tenim.
Sí que els tenim.
Us hem volat un mite a la transició, que simplement em sembla injust no fer referència, perquè en aquest cas ens toca de prop, que és la Susana Estrada, i el paper que va jugar amb el Tierno Galván en plena transició política. No, respecte al tema que estem dient d'això, primera, hi ha un fet biològic, és que la gent vivim més anys. Jo simplement no veig el problema en què una persona que tingui una responsabilitat sigui més o menys gran. Home, si aquesta persona està deteriorada des del punt de vista intel·lectual i té dificultats per poder-ho fer, però escolta, jo tampoc demano al president dels Estats Units que vagi a molla d'escarregar sacs. És que és aquesta la situació. Per tant, no faria una esmena a la totalitat com feu vosaltres, escolta, no, és que estem entrant en una gerontocràcia, home, no és això. A Rússia, a la URSS no tenia res.
Hornai.
Escolta, acabes de posar histèric al tècnic. Mira com està.
Està a punt de saltar pel micròfon avui.
Perdoneu. No, però home, una persona gran, si és vàlida, és vàlida. I una persona jove, si no és vàlida, no és vàlida.
Absolutament d'acord. Ara bé, si de cop tots els dirigents mundials, tots.
Però estan... no ho són tots, Xavier.
Bueno, tots no. Bueno, el més jove és el
Macron. El Macron és un crio.
El Macron és un crio.
La Porta encara és jove.
Escolta, la presidenta... No, la primera ministra d'Itàlia...
Perdó, hauria de dir que és jove i que no és jove. Perquè hi ha gent que és de 20 anys és vella, hi ha gent de 50 que és jove.
És això que volia dir. Però també podem arribar a una situació en la qual, jo això recordo, a Itàlia, que vaig estar a temps, en la qual persones, a Itàlia havia la cultura de que tots eren ragazzos. Era igual que tingués 60 com 70 anys, era un ragazzo. Llavors tot eren nois. I al final, no és veritat, o sigui, no tots som nois. És a dir, el manteniment de la idea de l'eterna joventut...
Que no existeix.
I que de cop et presentin un candidat... un candidat de 89 anys que pot estar amb totes les seves facultats mentals plenes, el Tamam està present i no una moció de censura, home, ja ho veurem. Si escolta, si està perfecte, ja ho veurem.
Moltes gràcies.
Jo crec que no parlem de l'edat genètica, sinó de l'edat mental.
Correcte.
Això és una altra cosa, no? Certa pena. En canvi, l'altre dia vaig sentir una entrevista que li vau fer aquí a la RAC, em sembla que va ser l'Anna Ballonesta a la nit, a l'Ernest Maragall, i la veritat és que tenia un discurs que no diferenciava gaire d'una persona jove. No és l'edat genètica, és l'edat mental, i desgraciadament a vegades l'edat mental i l'edat genètica coincideix, a vegades no.
Correcte. Francesc Marc, i per acabar posin final, ho dirà el Javier Melero.
Som una mica Itàlia, Domènec, perquè ara vas a molts bars de Barcelona i dius hola, chicos.
Sí. Bueno, o hi ha alguns fins i tot dirigents polítics que diuen hola, noi. Melero.
No, a veure...
No sé de qui parles.
Jo tampoc.
Ha volat un punyal.
Jordi, una cosa.
Què?
No, ja acabo.
Passant tots, avui.
Una coseta, no. Digue'm. Que veus, jo, per exemple, una recomanació que et faria per les tertúlies en el futur. Sí. Jo crec que, a part de nosaltres, hi hauria d'haver sempre una persona jove, perquè pogués contrarrestar algunes idees de les que nosaltres potser, perquè ja tenim certa edat, tenim més experiència, però també potser no veiem les coses com les veuen els joves. Un dia ho vas fer i aquell dia ens vas apartar els boomers, però jo crec que seria bona idea fer una tertúlia barrejada de diferents edats. Sí.
Gràcies pel consell.
De res.
Melero.
Sí, ara sí?
Sí, per disculpes.
No, amb això dels joves, home, la veritat és que l'edat no acostuma a millorar ningú i que un cretí juvenil acaba produint un cretí otonyal. I la veritat també, per posar les coses al seu lloc, és que la nova política, la política dels joves, que a partir del 2010-2015 es va posar una mica en boga, no ha portat tampoc grans figures al panorama polític ni espanyol ni català, i la joventut per ella mateixa no és un valor.
Sí, senyor.
10 i 38 minuts. Vinga, hola, Benet Iñigo, què tal? Bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs bé, bé, aquí, esperant que comenci la sessió d'avui.
Una altra gran, una altra persona, gent de bien. Sí. Benet, aviam, avui a sessió, una altra sessió del judici contra la presidenta... la presidenta Laura Borràs. Contra la presidenta Laura Borràs.
Correcte, i avui el protagonisme serà per treballadors de la Institució de les Lletres Catalanes, que venen com a testimonis, i especialment estarem atents a dos d'aquests testimonis. Un és una persona vinculada a l'àrea de contractació que, segons va declarar investigació, ella va avisar a Laura Borràs que com s'estava contractant els serveis informàtics al seu amic no era el procés del tot correcte. Veurem si avui ratifica aquesta declaració davant del tribunal. I l'altre és un treballador de confiança de Laura Borràs que, quan va esclatar el cas, quan els Mossos van anar a la institució a buscar documents, Laura Borràs li va enviar uns àudios de WhatsApp demanant-li que la propera vegada l'avisés i que li enviés tots els contractes que, quan ella era presidenta, havien signat amb Isaías Herrero, dient-li que era molt urgent. Uns àudios que aquesta persona va donar als Mossos d'Esquadra i després d'entregar aquests àudios va passar d'investigada per aquest cas, per haver participat en el procés de contractació, a testimoni, com és el cas que arriba avui.
Va. Ho té magre, tu creus, Benet, pel que estàs veient?
Home, diguem-ne que de moment tot el que està sortint en el judici li juga bastant en contra. Veurem si quan arribi el torn dels seus testimonis, els que ha proposat la seva defensa, i després quan faci l'informe als seus advocats sobre com interpreten jurídicament els fets, doncs poden reconduir-ho. Però de moment, tant la confessió dels altres acusats com els testimonis que passen avui i que van passar ahir, recordem, van passar, diguem-ne, un parell de testimonis, un d'ells el cunyat de l'informàtic, d'Isaías Herrero, confirmant que es van utilitzar les seves dades per presentar pressupostos i que ells no en tenien ni idea, sense el seu consentiment. És a dir, d'alguna manera avalant que s'havien presentat pressupostos falsos a l'hora de fer aquest procés de contractació.
Melero, tens alguna opinió sobre el que està passant al TSJ?
Home, a mi em fa de molt mal dir, perquè ja ho he dit moltes vegades aquí, presumpció d'innocència, jo, vamos, la defenso per tothom fins a l'últim moment. És veritat que el judici, però bueno, s'ha de pensar que els judicis comencen sempre amb les proves de l'acusació, o sigui que els primers dies del judici només restes. I tot el que vas sentint és demolidor. Si estàs a l'escó de la defensa, et vas quedant absolutament planxat amb tot el que va sortint. Després arriba el teu torn, després contraataques. És cert que tot el que ha sortit fins ara va en perjudici d'ella, però també és normal que fins a la meitat del judici el judici siguin així.
Perquè ara quin és el plan del judici a partir d'aquí, Benet?
Doncs mira, avui declaren aquests testimonis que comentàvem, treballadors, també començaran a declarar agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació, demà seguirem amb agents dels Mossos i amb agents de la Guàrdia Civil, i després vindran els testimonis proposats per la defensa de Laura Borràs. Tenim, per exemple, Ferran Mascarell, exconseller de Cultura, o un dels que va substituir-la al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, que, pel que ja sabem que han anat dient durant el procés, ells defensen aquesta manera de fer la contractació. Per tant, diguem-ne que d'alguna manera donaran suport a la tesi de Laura Borràs. Una cosa curiosa, Jordi, d'ahir, és que per defensar Laura Borràs, la defensa el que intenta acreditar és que Isaías Herrero és únic, que és molt bo, té un perfil únic d'informàtic però alhora escriptor i que, per tant, està justificada la contractació. Ha dit que havia de ser ell qui s'encarregués de totes aquestes qüestions que li van encarregar. No deixa de ser curiós que després del pacte d'Herrero amb la Fiscalia i d'alguna manera del que considera una traïció, com a línia de defensa toqui elogiar-lo com a gran professional en el seu àmbit.
Després de preguntar-li si havia consumit cocaïna, si havia consumit...
Sí.
Perquè això s'ho va preguntar l'altre dia.
I a més, no? Home, sembla evident que professionals que es puguin dedicar a això tampoc cal ser Einstein per saber que n'hi ha més d'un. Vull dir que, a veure, no. Hi ha una qüestió que crec que ha anat sortint durant aquests dies d'una forma recurrent. Ahir va haver una intervenció, em sembla que era de Gonzalo Boye, en què qüestionava molt seriosament la imparcialitat del president del tribunal. Això és normal, una... de la forma que ho vas viure, Benet?
Home, una de les línies de defensa de molts judicis que hem vist vinculats a l'independentisme és qüestionar la competència i la parcialitat dels tribunals que fan el judici. En aquest cas de Laura Borràs, la defensa de Gonzalo Boye ha posat des del primer moment sobre la taula que, de fet, va demanar que s'apartés Jesús María Barrientos com a president del tribunal perquè, diguem-ne, com que té un passat de causes amb l'independentisme i tal, considera que no té l'aparença d'imparcialitat deguda. Ahir, quan va haver-hi un interrogatori en què Barrientos va anar tallant constantment les preguntes de la companya de defensa, de la Isabel Elbal, Boye va aprofitar-ho per dir: miri, el que vostè està fent està confirmant el que jo ja he dit des del principi, que vostè és un jutge parcial i que ens està tallant el dret de defensa. És a dir, va aprofitar-ho com per reforçar aquest argument que sempre des del principi han anat utilitzant.
Les preguntes sobre la toxicomania d'aquest senyor no venien absolutament al cas que s'està, amb el que s'està adjudicant. I el que m'estranya, coneixent com conec el senyor Barrientos, és la paciència que va tenir aguantant aquestes preguntes, sobretot quan està clar que
això pot venir per una altra banda,
no es poden formular preguntes. Un cop l'acusat ha dit que no contestarà preguntes, això de fer-les constar, ja ha dit el Tribunal Suprem en moltíssimes ocasions que no es pot fer. El dret a no contestar és un dret absolut i implica el dret a no escoltar el que et volia preguntar l'altre.
La picabaralla d'ahir per això ve en l'interrogatori d'un testimoni en què justament la defensa de Borràs estava preguntant-li al testimoni pel perfil professional d'Herrero i lo exclusiu o lo únic que era perquè combinava aquestes dues facetes, informàtic i escriptor. I va ser aquí on el Barrientos li va dir: aquestes preguntes no tenen res a veure amb el que estem jutjant, i la defensa va intentar dir: sí, és que jo per combatre la prevaricació he de demostrar que no era una qüestió arbitrària només perquè era el seu amic, sinó que el contracte perquè tenia aquestes característiques. En aquest interrogatori va ser on va haver-hi la picabaralla entre les dues parts.
S'entén que en cas de que la sentència fos condemnatòria i impliqués la separació de poder exercir càrrec públic, malgrat que hi pugui haver un recurs, és d'efecte immediat, o no?
En principi, fins que la sentència, això potser t'ho contestarà millor el Melero, però fins que la sentència no sigui ferma,
aquí el problema, el tribunal a això li és igual.
Pel
tribunal...
No, em referia a la possible sentència. Hi ha una sentència, imaginem, sí, d'inhabilitació.
Sí.
Laura Borràs es podria presentar a les eleccions?
Bueno, és el que anava a dir.
Perdó.
Es podria presentar per les especificacions de la llei electoral i pels reglaments de les càmeres, però no pas per la sentència penal. Vull dir, el jutge, el Barrientos, fins que no tingui sentència del Tribunal Suprem, amb ell tant li fa el que faci la persona que ell ha condemnat. El que passa és que hi ha altres normes, com la llei orgànica de règim electoral general, exacte, i tal, que restringeix la possibilitat de ser candidat encara que la sentència no sigui ferma.
I després hi ha una participació que pot ser aquí a judici més o menys arbitrària de la Junta Electoral Central, que és la que ha de decidir.
Però en aquest cas no té res a dir la Junta, hi ha la llei orgànica,
però no pel tema d'aquesta unipresentar, sinó sobre la seva condició de diputada actual.
Això és una altra qüestió, però jo el que em referia és, si hi ha una sentència, la sentència evidentment, si és condemnatòria, que escolta'm, aquí estem especulant, d'un període d'inhabilitació que és possible que s'apliqui, si podria això quedar en suspens fins que tu no hi hagi la sentència del Tribunal Suprem o de l'Instància
Superior. No com a conseqüència de la jurisdicció penal ni de la sentència penal, sinó com a conseqüència d'altres normes.
Que diuen que mentre tinguis això no pots presentar res.
Però les normes que tens al Parlament de Catalunya i els parlaments, que cada vegada posen més entrebancs i més restriccions...
Ja en aquests moments, només sense fer el judici, ja no es podria presentar. És això el que vols dir?
Sí, un cop obert el judici oral.
Sí,
no, senyor Francesc Marcal, però vostè dirà.
No, jo diré que surto de la cosa jurídica, que no, diguem, no en sé, me'n vaig a la cosa política. Jo crec que junts a la situació aquesta, diguem, influirà passi el que passi, és a dir, si finalment la senyora Borràs doncs guanya el judici, jo diria que l'enfortirà en l'organització. Jo crec que això és així. I si el perd, en canvi, doncs Junts tindrà un paper complicat,
perquè ella és la presidenta del partit i haurà de decidir l'organització què fa. I a més, en un moment en el que els equilibris que van sortir del Congrés són els que són, és a dir, que hi ha una bicefàlia, no? És a dir, Jordi Turull, Laura Borràs, Jordi Turull. I això acabarà també de fer intersecció amb els resultats de Barcelona. Perquè si Xavier Trias aconseguís ser alcalde, això tindria una gran influència, jo crec, dins de Junts, en la reconfiguració del que és o no és Junts, de la mateixa manera que si Xavier Trias no aconsegueix ser alcalde o fa un resultat, diguem, no massa bo, o encara que el faci bo, doncs se'n va a casa, com ell va dient, també tindrà una repercussió. Vull dir que són dues realitats, que amb pistes diferents, que posen a Junts en una situació, diguem, d'ara d'incertesa sobre el seu futur. Per no dir la tercera, que ja la sabeu, la situació judicial d'en Carles Puigdemont, que influeix en aquest món, sobretot perquè és el gran referent d'aquest món i perquè és la figura que cohesiona totes les famílies.
Jo crec que hi ha un factor...
Xavier Domènech,
una pregunta, i ara Gómez. Una pregunta de reflexió del Francesc Marc, que coneix aquest món i, per tant, com a especulació. És a dir, jo, com que crec, i puc estar perfectament equivocat, que Trias no guanyarà les eleccions, crec, i puc estar perfectament equivocat, i respectant la presumpció d'innocència, que Laura Borràs pot quedar inhabilitada per la política, entreveig una via de reconstrucció d'aquest espai que no passaria ni per Trias ni per Laura Borràs. Aquí hi ha la incògnita de què fa Carles Puigdemont, que és el Josep Rull, perquè és l'únic que en la modificació de les sentències sí que se li treu la inhabilitació, per tant és l'únic...
L'únic no, el Forn també està. El Forn està en la mateixa situació.
Tens raó, però el Forn ha expressat diverses vegades que no volia tornar a la política.
I el Jordi Sánchez, segons com, si hi hagués aquí un...
Val. No. Però el Rull jo crec que ha jugat bastants papers de l'auca, és a dir, ha anat a totes les concentracions que s'havia d'anar, ha fet totes...
És l'home.
Home,
ah, val, d'acord, ja està.
Perdona,
jo només volia fer una pregunta.
No, però és que més, perdona, hi ha una qüestió.
No és que sigui l'home, és que, perdó.
És el nom que està sobre la taula.
És que és el nom que tothom et va posant sobre la taula. Però per res, en qui parles, vull dir, no estic descuidant sobre l'all, eh?
I pel tarannà que té,
podria
reunificar les diverses famílies, entenc, no? És a dir...
És que a més, en Josep Rull, perdona, en el moment en què, diguem-ne, molts van deixar la política i van dir, escolta, sobretot, ara que comentava el cas d'en Forn i d'altres, escolta, ja en tinc prou, no vull saber res més d'aquesta història, el mateix Jordi Sánchez, que sembla que també n'està bastant tip, ell ha continuat i és el president del Consell Nacional de Convergents, de Junts. Vull dir que, a veure, que és una persona que té una vinculació política, no ha abandonat la política. I després hi ha el segon factor que acabes de dir tu ara, Xavier. Josep Rull és una persona que pel seu tarannà, per la seva forma de funcionar, per l'esperit fins i tot que transmet quan s'expressa, té un amplíssim consens a dintre del partit.
Sí, però s'ha de veure si ell vol.
Aquest és un altre tema.
Jo crec que aquest és un tema que no està clar.
D'acord.
I s'ha de veure...
Perdó, aquí ho pot respondre el senyor Pere Mas, que té molt bona relació personal amb Josep Rull.
Són de Terrassa.
Són de Terrassa.
Són amics.
Ah, són amics.
Escolta, doncs
no és cap secret.
Jo soc de Sabadell.
Alguna cosa et donarem. No, jo l'haig de veure la setmana que ve per una calçotada. Vull dir que fa dies que no ens veiem ara. Però jo coincideixo amb la idea que és l'home. No he parlat amb ella d'aquest tema. Sí que és veritat que quan Bellewen, quan estava a la presó o quan va sortir, no recordo, Bellewen que va dir que prou això de la política, però al cap de 2 o 3 o 4 o 5 mesos ja hi tornava. És allò de la cabra tira al monte o l'escorpí quan travessa el riu, saps què vull dir? Ho dic amb tanta positiva.
Sí.
Llavors, el Josep és un tio de molt consens dins el partit. Ha tingut les seves èpoques, recordis que va estar enfrontat amb el Turull, però la convivència a la presó a Estremera va llimar espreses, o com es diu, espros, entre aquests dos mons, ara té un càrrec institucional al partit, és un tio de consens, és un indep indiscutible, però no és d'aquests echaus al monte estranys que estem veient ara. Un senyor d'ordre de Barcelona podria arribar a votar i tu l'entrevistes i parles amb ell i és un tio raonable. És un tio molt raonable. Té una bona imatge, n'ha anat aprenent, i ha estat a la presó.
Escolta'm,
qui són els echados al monte estranys, Pere?
Clar, és digues, Anna, perdona.
No, dic, qui són els echados al monte estranys, Pere?
No ho deia per tu, eh?
No, jo no. Cert, abans tengo escales que dedicar-me a la política.
Deixeu-me dir una notícia que acabo de saber, que hem de saber, que és que m'agafa l'estómac, la boca de l'estómac, la rebrega. Us en recordeu que aquest matí, per els más viejos del lugar, de que començàvem a les 6, hem parlat de dues germanes bessones de 12 anys que van caure per un balcó Sallent, al Baix, i una d'elles va morir mentre que l'altra està ingressada greu.
Doncs bé, la principal hipòtesi amb la que treballen els Mossos a hores d'ara és el suïcidi. Fons del cos han explicat a Europa Press que els agents han trobat dues cartes manuscrites de les nenes, a més de dues cadires que estaven situades a prop de la barana, des d'on, segons l'hipòtesi de la policia, s'haurien llançat. Què passa pel cap de dues nenes de 12 anys, germanes? És a dir, què ha passat a la vida? Què ha passat? És que és terrible. És que fa... No, és que el dolor és insuportable. És a dir, què ha passat, què han vist, què han comentat, què han sentit? És que hi ha tantes preguntes a fer-se en circumstàncies com aquestes. Estem parlant de dues nenes de 12 anys. De 12 anys.
Jo crec que hauríem de parlar més del suïcidi. Sí. L'altre dia es va suïcidar una noia a Lleida de 29 anys, una metge que acabava la residència, estava a punt de casar-se, i que tampoc ni la família ni l'entorn s'expliquen el perquè, es va tirar per la finestra, i dius, però...
Bueno,
I a més tenim això de la premsa, que sempre, veja, jo els 30 anys que fa que em dedico al periodisme, els suïcidis sempre petitets i amagats.
Sí. Hi ha una cosa... Sí.
Hi ha una cosa... Perdó, algun llibre d'estil del País...
S'amagava?
Es deia explícitament que no es parlava del suïcidi.
No, però
igual que el metro, quan un tio es tira la via, diuen incidències en la línia o alguna cosa d'aquestes.
Correcte.
Hi ha una cosa... La família es demana...
Tots els psicòlegs et diuen el mateix. Tots. Que és que el gran problema postpandèmia del coronavirus és aquest. Que aquest és el gran problema. És a dir, has estat molt temps tancat, vivint d'una manera que no estàs acostumat...
Disculpa'm, Jordi.
Sense capacitat de poder socialitzar... Molta gent està molt tancada, clar, estem parlant de criatures. En aquest cas, és que a més estem fent elucubracions sobre un suïcidi, que aquí no vull entrar-hi, no estic parlant d'això, no. Però en general, el tema principal que ens hauria de preocupar ara, principal, del tema del País, entre molts altres, però aquest és capdalt, és el de la salut mental. Capdalt. I no crec que en parlem prou, perquè moltes vegades ens fa cosa parlar-ne, però sobretot hi ha molta gent que el que fa li fa més cosa és escoltar-ho. Aquesta és una altra, que segons quins temes la gent diu jo aquí marxo, perquè no vol sentir parlar de segons quines coses.
No, res, una tonteria, però, bueno, tonteria no, un comentari. No sé si heu vist una pel·lícula que es diu Cerdita, en què la pel·lícula, no farem un spoiler ara, no explicarem el final del que acaba passant, però la primera part estem parlant d'una noia molt grassa que té una situació social insostenible en un poble en què no pot anar ni a la piscina perquè se'n riuen d'ella. És igual. Realment, com veus allò, jo no dic que siguin motius, però segur que hi ha casos d'aquest tipus en els quals la pressió social que es crea, els bullings que es poden produir a les escoles, tots ho havien viscut, també t'he de dir que, escolta'm, tu, el bullying a l'escola, com més que menys, n'ha passat algun o n'ha vist que s'havien produïts, no? Però ara, sigui per la xarxa social, sigui per els efectes que té en molta gent, en què pretén tenir una imatge molt determinada, ostres, té molt més efecte.
Val. No, podem deixar aquí, és que hem de marxar ja, val? Perquè és que ara tio aquí... D'aquí uns moments, eh?
Jo vull que li diguis una cosa a la Emma Vilarasau de part meva, perquè darrerament ha fet unes declaracions.
Espera't un moment, fem una cosa. Digue-ho tu mateix, que ara
no,
et gravem. Un moment, espera't, Anna Gómez, fem-ho bé. Et gravem ara, jo li passo aquest tall de veu que tu li diguis a l'Emma Vilarasau. Un, dos, tres, vinga.
Res, que les declaracions que he fet sobre les presons i els prejudicis que a les dones ens han assolit en els darrers anys, darrerament ella ha fet unes declaracions que tenen la meva admiració absoluta i que m'agradaria que més dones alcessin la veu de totes aquestes presons que hem tingut que passar, estètiques i ètiques.
Ximpum, totalment d'acord. Emma Vilarasau amb Jordi Bosch i amb David Selves, que seran fins a finals de març al Teatre Lliure amb aquesta obra de l'Artur Mirel, que es diu Tots eren fills meus. Pere Maria,
digui'm.
Palante.
Bueno, mini tertúlia la d'avui, Basté. Basté ens roba, perquè havien de començar a 3:15 i quan s'ha de les 10. No. Ah, el Barça, no sé què. Anirem per feina, mini ull de poll, coses que han passat en aquesta tertúlia de gente de bien, gent de bé en català, i d'una certa edat, també ha quedat clar, Rovira?
Sí.
No dic per tu, però...
No, pots dir-ho per mi.
Mira, començo per tu. Vaig conèixer Feijó a una època per qüestions de feina amb una certa intensitat. Jo quan dic que conec una persona amb una certa intensitat, penso, aquí passa alguna cosa. Més endavant tirarem de la manta, però vaia, veïta, que és en aquests casos. L'Anna Gómez és socialista, ha quedat claríssim. O sigui, està resignada ja amb aquest tema. Però per culpa dels del PP ha de defensar Pedro Sánchez de les tertúlies.
I els va votar, sí, perquè sí. Ho ha dit, votant.
Va, ben fet que va fer. Bueno, millor dels comunistes, eh? La RAC, no estem a RAC, estem a la RAC. Això ha estat dit en aquesta antena, igual que s'ha reclamat presència de joves a les tertúlies. El Francesc Marc, analitzant això dels poders fàctics i el Feijó, s'ha posat madrileny. No voy que me lleváis, és el que passa quan et deixes manipular per aquesta gent. En Melero, parlant de galleguisme, ha invocat la Coca-Cola de la Mondaritz. Augas de Mondaritz. Pues que a mi encaixes, no sé. Que a mi la Coca-Cola, la tònica, si tenen vi, també coses més espirituoses.
I Ginebra.
I, exacte, exacte. Ginebra a mi de tot, exacte. Que a mi la pertinent, Ginebra gallega. El Domènec és el regazzo de la tertúlia, però, a més, comunista. Avui, enyorat. Ha citat Andropov i a Txernenko.
Sabadell, tot,
sí o no? Eh? I Andropov i Txernenko has, has mencionat.
Sí.
Aviam, tots els tertulians suspesos pel...
Para.
El Tibidabo ha saltat, que no podrem pagar el lloguer del Tibidabo per culpa del que ha passat aquí. Tots també volem venir al programa especial del Tamames, sí, podrem. Ojo que el senyor no es desmeleni i surti el tret per la culata als de Vox, que això pot passar. Frases i alguna coseta més per anar acabant. Melero, un cretí juvenil acaba creant un cretí otonyal, acceptem el barbarisme. Melero, el regne de l'anticrist està arribant ràpidament. No es referia al judici a la Borràs ni res, referia als Rolling Stones i als Beatles. Parlant de Melero, ara que ve la teva cançó, et faré un petit robatori i em colaré. Avui hem tingut moments musicals boomers, by DJ Vilanova, Francesc Marc. Posin a gravar els casets, sisplau, senyores i senyors.